Salutacions cordials, soc Laura Puig i així comença una nova edició, la de la mañana de Cope en el Maestrat d'aquest dimecres 1 de juliol. Estàs al 101.6 de la freqüència modulada, des d'on et contem tot allò que passa a la nostra comarca, a casa nostra. Avui ens acostarem cap a l'Hospital de Vinaròs, on des del sindicat CEMSATSE, CESIF i USAE han analitzat les xifres oficials aportades per la direcció del centre sobre el personal que hi ha en aquests moments. Coneixerem a més el pla de vacances i si es cobreixen o no totes les places per aquest estiu. També estarem a Peníscola, on des d'avui la major part dels vials afectats per les obres de la depuradora van tornant a la normalitat i es tornen a obrir al trànsit. Romualdo Forner, regidor d'obres, explicarà cada vial en quin moment comença a obrir. En la pàgina esportiva he de contar-te que s'ha presentat el campus formatiu de futbol Pichi Alonso a Peníscola. El seu coordinador, Lluís Adell, ens contarà quin tipus d'entrenament es durà a terme i com et pots inscriure, ja que encara queden places per a un campus que arranca el pròxim 6 de juliol. Ja a la segona part del nostre programa, Carles Benlliure, director del Festival de Teatre Clàssic de Peníscola, ens parlarà de l'ampli programa que ja ha preparat i que arranca el proper cap de setmana amb molta activitat, ja que a part de la representació, el món del teatre impregnarà els carrers de la ciutat papal. I com cada dimecres t'oferim consells d'educació i seguretat vial gràcies a José Miguel Marzal, que des de l'autoescola Stop and Go de Benicarló avui ens parlarà de les distraccions al volant provocades pels nostres acompanyants. Tot això serà en uns instants, perquè abans coneixem les notícies de la jornada i ho fem com sempre en titulars. Vinaròs aprova avui a partir de la 1:30 de la tarda les retribucions dels membres de l'equip de govern. Segons avancen ja des d'algun mitjà de comunicació, l'alcalde Enric Pla cobrarà 2.725 euros al mes, mentre que l'anterior tenia un sou de 1.671 euros. A part de la dedicació exclusiva de Pla, hi haurà 5 regidors que tindran dedicació parcial i cobraran 1.300 euros brutos al mes. Peníscola reforça el seu operatiu policial amb 15 agents més. Reforçaran el planter per a l'estiu i també actuaran per tal d'evitar el top manta. CEMSATSE, CESIF i USAE, sindicats del Departament de Salut de Vinaròs, aclareixen que la conselleria ha contractat a través del Bolsín només un 11,8% de personal del que sí figura a la categoria de la borsa de treball, ja que recordar que al Bolsín es fan contractes que no poden superar el mes. Comissions Obreres havia donat la xifra del 81,2%. També afirmen que els contractes d'interins a través de la borsa en categories on existeixen candidats és del 100%. Peníscola obre la plaça Constitució al trànsit. Estava tallada degut a les obres de la depuradora. De forma progressiva s'obriran al trànsit la resta de vials afectats. Un cotxe solar de Benicarló aconsegueix el rècord d'autonomia en l'Eixel Economy Marathon de Corbi. L'equip solar GT del Centre Integral Públic de Formació Professional de Benicarló ha obtingut un excel·lent resultat en la prova celebrada entre el 22 i el 24 de juny a Corbi, al Regne Unit. El prototip solar amb Anna Martín com a pilot i el professor César Luna com a director de l'equip va aconseguir una autonomia de 502 km kilowatt per hora. El rècord estava en 377. Més coses, l'Associació Cultural Cor de Capo de Benicarló, amb motiu del seu desè aniversari, presenta el projecte Una nit de sarsuela amb la verbena de la Paloma. Es tracta d'un ambiciós projecte a nivell professional que s'estrenarà el dia 14 d'agost. La verbena de la Paloma tindrà la direcció orquestral de Pablo Anglès, director de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló. El conjunt de veus del Cor de Capo i els solistes de la terra, com la soprano Gemma Roig, el tenor Carlos Casoliva o la soprano Clara Ruiz, acompanyats per una orquestra sinfònica creada per a l'ocasió, i el pianista Juan Vicente Lladosa. I successos, l'autòpsia al cadàver de la dona trobada morta a un incendi a Vinaròs revela que va morir de forma violenta. Els investigadors analitzen el crim després de la detenció ahir del fill de la víctima amb només 20 anys. Es baralla la possibilitat que la parella sentimental de la víctima i el seu propi fill foren els autors del crim. Les 12:34 minuts del matí, fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita cada dia meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 19,4 graus i la màxima es situa al voltant dels 26,4. A Benicarlo els termòmetres marquen una mínima de 21,4 i una màxima en aquests moments de 27,4. A Peníscola la mínima enregistrada pel Gran Hotel ha sigut de 20,2 i la màxima es situa al voltant dels 28,2. Finalment a Morella han tingut una mínima de 22,3 i una màxima en aquests moments de 26,5 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dijous a tota la zona costanera que ens aixequem amb un cel ennuvolat. A poc apareixerà el sol i aniran desapareixent els núvols. Les temperatures màximes arribaran als 28 graus. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà amaneixeran amb el cel ennuvolat, que tal com abans de la jornada estarà encara molt més nuvolós. Temperatures un poc més baixes que avui, rondaran els 27 de màxima. I anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarlo Stop and Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340, ja que a l'alçada de l'entrada de l'APC Benicarlo Peníscola us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant. A l'AP7, a l'alçada de Peníscola, també molta precaució degut a les obres a la calçada. 12:36 del matí, comencem.
La mañana.
Estar informado.
I avui comencem la mañana de COPE en el Maestra parlant de l'Hospital de Vinaròs, concretament del Departament de Salut de tota l'àrea de Vinaròs, perquè CEMSATSE, CETSIF i USAE desmentixen la informació remesa per Comissions Obreres respecte a la contractació de personal sanitari dins del Departament de Salut de Vinaròs. Tenim a nosaltres a Francisco Bonora, que és el delegat de CEMSATSE, un dels sindicats que han desmentit aquesta informació. Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Después de una serie de declaraciones, de una nota de prensa que se envió a los medios de comunicación desde Comisiones Obreras, habéis realizado un estudio, una serie de datos oficiales facilitados por la dirección del departamento. Cuéntanos cuáles son las conclusiones a las que llegáis.
Bueno, después de haber analizado las contrataciones de los 6 últimos meses, sí vemos que, conforme se refleja en la nota de prensa, pues hay, no tengo los datos delante ahora mismo, pero unos 8.700 días de contrato, de los cuales más de 5.000 son por bolsa de trabajo, cerca de 2.600 son días contratados por bolsín, pero lo que nos llama la atención es que desde Comisiones se denuncia que hay un 80% de contratación a través del bolsín, cuando de los días contratados por bolsín, la gran mayoría de ellos son contrataciones a médicos, de los cuales no hay aspirantes en bolsa. Por tanto, es imposible que se contrate por otra vía que no sea el bolsín. Y en caso contrario, se dejaría descubierta la atención médica del departamento.
En estos casos hay que garantizar que no se deja al descubierto, ¿no? Según vosotros explicáis, lo que es la contratación, ¿no?, de personal médico.
Sí, desde luego lo importante es la atención que se presta al ciudadano, ante todo, y como es lógico, pues hay que, por la vía de contratación que se pueda, pues asegurar el que exista un médico en cada puesto de trabajo para poder dar servicio al ciudadano.
De los 321 contratos ofertados a través del bolsín, tan solo 5, lo que representan un 1,5%, se han prolongado más allá de un mes. Vosotros a la dirección del centro habéis pedido explicaciones por este hecho, ¿no?
Sí, así es. Nosotros estamos, bueno, algunos de los sindicatos que ya aparecemos en esta nota, estamos en una comisión de seguimiento de contratación y en esa comisión se abordan tanto los contratos dados por bolsa como por bolsín. Cada vez que hay un contrato que supera el mes de duración, pedimos explicaciones a la dirección. Y cuando no estamos conformes con las explicaciones que se nos dan, elevamos el tema a la Comisión Central de Bolsa de Trabajo.
Sí, porque entiendo yo, Francisco, fuera de lo que es la dirección del hospital, que vosotros lo que queréis es que se contrate por bolsa de trabajo en lugar de por bolsín, ¿no? Es lo que preferiríais.
A ver, nosotros, como sindicato, hemos defendido en algunos casos la contratación por bolsín, pero en casos muy concretos. Por ejemplo, un personal de enfermería que está especialmente formado para UCI, porque la enfermería actualmente no tiene especialidad. Pues en un caso de una cobertura para servicios específicos, tipo UCI, tipo urgencias, tipo quirófano, sí que defendemos que para contrataciones inferior al mes se hagan por bolsín. El problema es que en algunos casos las direcciones han hecho un mal uso del bolsín de trabajo, puesto que ellas tienen la potestad de contratar en base al perfil profesional, y el perfil profesional no se ajusta a criterios objetivos. Por tanto, en las últimas negociaciones con la Administración, desde nuestros sindicatos, lo que hemos defendido es que la contratación se haga con aquellos mecanismos que velen porque se cumpla los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, que todos los candidatos tengan las mismas posibilidades objetivas.
Francisco, nos encontramos en plena ya época estival, llegan las vacaciones y siempre se habla del tema del personal de refuerzo. ¿Cómo está este tema dentro del Departamento de Salud de Vinaroz?
Pues vamos a ver, durante cada año en los planes de vacaciones se hace una cobertura que no es al 100% de plantilla. No es un momento como el nuestro, el que debería estar la plantilla reforzada al 100%. Que es lo que necesita este departamento. Y como en todos los años anteriores, este año no va a ser una excepción, por desgracia, y no va a haber esa cobertura al 100% que deseamos desde los sindicatos.
Además, por otro lado, tenemos la puesta en marcha de la ampliación del Hospital Comarcal de Vinaroz. Supongo que eso también implica un mayor número de personal, ¿no, Francisco?
Sí, efectivamente, sí. Nosotros como sindicato hicimos muchos esfuerzos para que esta ampliación viera la luz. Finalmente se ha ampliado una de las dos plantas que se podían ampliar. Sí que estamos exigiendo que se amplíe en su totalidad el hospital, porque el índice de cama es inferior al del resto de departamentos de salud, y lo que estamos exigiendo es por lo menos que se pongan en funcionamiento todas las camas posibles. Pero sí, la contratación de personal de cerca de 25 personas para poner en funcionamiento este nuevo servicio hace que aumenten los requerimientos en verano. Sabemos que parcialmente han cubierto pues las vacaciones de este personal de la ampliación, pero no en su totalidad. Es decir, que el plan de vacaciones es escaso.
Bueno, pues estaremos pendientes en cualquier caso de cualquier novedad que se produzca al respecto. Francisco Borona, delegado de CEMSATSE del Departamento de Salud de Vinaroz, gracias por atendernos y muy buenos días.
Pues muchas gracias a ustedes.
La mañana.
Estar informado.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Els propers dies 4 i 5 de juliol, dissabte i diumenge, tindrà lloc a Cervera, en un ambient medieval, la tercera trobada de dracs i bèsties de foc. L'Ajuntament de Cervera us invita a visitar la població per a que disfruteu en un espectacle únic a la nostra comarca del mercat d'artesans i productes locals, i sobretot de les cercaviles de dracs i bèsties del foc, que tindran lloc per la vesprada. A més, podreu gaudir d'impressionants espectacles de falconeria i malabars, i per als més menuts, tallers d'animació i passejos amb burrets. No deixeu passar per dalt d'aquesta ocasió i visiteu dissabte i diumenge 4 i 5 de juliol Cervera. Com tots els anys, vos esperen també en aquesta tercera trobada de dracs i bèsties de foc de Cervera. Un espectacle únic que la capital històrica del Maestrat ofereix a tots els veïns de la comarca.
Estiu festiu, tota l'actualitat festiva dels nostres pobles a Canal 56. La proposta televisiva més refrescant de l'estiu. Recorda que també ens pots seguir a través de la nostra web canal56.com. Estiu festiu a Canal 56. Ja saps, no hi ha estiu sense l'estiu festiu de Canal 56. La tele que t'ho conta tot.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
Les 12 i 44 minuts del matí. Te conto a continuació que ahir a la tarda s'obria el trànsit la plaça Constitució de Peníscola i aquesta nit l'accés a l'avinguda Maestro Ballarri també està obert. A poc a poc, les obres que afectaven a diversos vials estan tornant a la normalitat a la ciutat de Peníscola. Obres afectades per també els treballs de construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals de Peníscola, una obra que té que estar acabada el pròxim dia 31 de desembre. Romualdo Forner, regidor d'obres a la ciutat de Peníscola, ens dona més detalls sobre els diferents dies d'apertura de tots els vials que ara en aquests moments estan tallats o que s'acaben d'obrir en aquests mateixos instants. L'escoltem.
Esta vesprada s'obre la plaça Constitució. Demà de matí, el temps que li costa al formigó de secar, s'obriria el carrer Mestre Roca. I quedaria tancat. El carrer, de moment, estarà tancat una setmana i mitja l'accés a Villanova d'Avinyó. Però realment, passant per dins del pàrquing, se podrà sortir a través de Mestre Roca. Vull dir que realment, pràcticament, les vies estan totalment obertes. Demà se formigone els quatre punts que queden a Pigmalió i després demà ja quedaria obert Pigmalió. I amb això queda tot resolt. En execució queden en aquests moments les obres, doncs estem ultimant l'accés de Mestre Roca, estem ultimant també el Pigmalió, i quedaran obres doncs, en zones colindants de les vies principals. L'accés de Villanova d'Avinyó, que estarà 10 dies més tallat, però amb un xicotet gir a través del pàrquing que hi ha a la pròpia plaça de la Constitució, i es seguirà treballant a l'estació de bombeig de Vilarrojos, el camí Vilarrojos, i a la pròpia depuradora.
Quan podrem dir que s'acaben definitivament les obres?
Les obres s'acaben quan se va dir que s'acabarien, el 31 de desembre. Estaran treballant, però que sí que s'estarà bombejant ja a partir del mes de setembre, estaran fent totes les proves ja i s'hauran d'emplir les bases per veure que tot està funcionant. Realment, a primers d'octubre tindrem les bases ja, veurem les aigües brutes ja a la depuradora. Estan fent les proves d'estanquedat i tot està funcionant doncs, en uns passos molt, molt constrenyits, però que les obres van d'aquesta manera i no són mai, les obres no són mai matemàtiques. 3 i 2 en obres no fan 5. Vull dir, sempre hi ha imprevistos, sempre sorgeixen coses que no les tenies previstes de primera vegada, perquè quan escarbes de terra doncs, poden sortir moviments de terra, poden sortir servicis que no tenies previstos, hi ha complicacions afegides, però penso que l'empresa està complint en els plaços que s'havien pactat i han fet un esforç extraordinari per no haver de treballar durant juliol i agost. I crec que estem complint. Avui estem a 30 de juny, s'obre la plaça Constitució, demà 1 de juliol estarà obert Mestre Roca, en 8 o 10 dies s'obrirà Villanova d'Avinyó i l'altra via principal, que és Pigmalión, quedaria oberta
en 48 hores.
En 48 hores, demà 1, el dia 2. El dia 2.
Aquest és, per tant, el calendari d'obertura dels diferents vials que en aquests moments es troben afectats per les obres de construcció de la depuradora i, més concretament, dels col·lectors que van fins a aquesta estació depuradora d'aigües residuals de la ciutat de Peníscola. Les 12 i 48 minuts de la tarda. En uns instants parlem del campus de futbol formatiu de Peníscola Pichi Alonso.
Fotoespai.com és l'arxiu fotogràfic online, la web de les imatges on trobaràs les festes, l'esport, les tradicions i molt més de Vinaròs i comarca. Som on menys t'ho esperes. Fotoespai.com.
Cope Vinaròs també en Twitter, @CopeVinaròs. Per estar permanentment connectat al que succeeix en el Maestrat, @CopeVinaròs. La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
Parlem a continuació, dins de la mañana de COPE en el Maestrat, de futbol i d'esports, perquè a l'Ajuntament de Peníscola avui s'ha presentat el campus de futbol formatiu Pichi Alonso de Peníscola, un campus que arriba ja a la seva 11a edició. Tenim a nosaltres a Lluís Adell, que és un dels coordinadors d'aquest campus de futbol. Lluís, molt bon dia.
Molt bon dia.
El pròxim dia 6 de juliol comenceu una nova edició del que ja és tot un clàssic a la ciutat de Peníscola, com és aquest campus de futbol formatiu. Encara estem a temps de poder apuntar els nostres xiquets o ja teniu les places cobertes?
No, encara estem a temps perquè encara queden algunes places per cobrir. Efectivament, sempre també deixem la possibilitat de que la gent que vingui de vacances a Peníscola pues, tingui l'oportunitat de gaudir d'aquest meravellós campus que, com cada any darrere d'any, pues, va tenir molta assistència de gent i hi ha molta demanda. Però bueno, sí que és de veres que, bueno, que ara les vacances no són igual com abans, que s'estava pràcticament tots els 15 dies o tot el mes, i a vegades pues, que són setmanes partides, i això facilita pues, que més xiquets puguen tindre l'oportunitat de gaudir d'aquest espectacle de futbol que duem a terme ja, com has dit tu, fa 11 anys a Peníscola, i que tot és, i és tot un clàssic. Gràcies al suport que tenim de la Penya Barça, que és qui organitza això, i compta amb Pichi Alonso perquè organitza el campus, i sobretot a l'Ajuntament de Peníscola, perquè durant 11 anys pues, ha fet possible que això tingui una continuïtat. No només saps que se fa este campus d'estiu, sinó que hi ha altres activitats que van dins del projecte educatiu, formatiu, esportiu, de que se va proposar des del treball que porta capitanejant Pichi Alonso, però que portem quatre coordinadors al seu costat. I bueno, hi ha un congrés de futbol que fem, futbol o esports col·lectius que fem cada any també, dos campus més, un solidari a Nadal i l'altre a Setmana Santa. També agrair, també, com no, si no seria possible, el nostre patrocinador més important, que és Mandarina, el pub restaurant Mandarina, qui és qui ens equipa a tots els xiquets, amb tot l'equipatge complet, i per tant, doncs, bueno, també felicitar per seguir comptant amb nosaltres i amb ell per a poder dur a terme això.
Què ofereix el campus de futbol formatiu Pichi Alonso que siga diferent a la resta de campus que se puguen fer a la nostra comarca? Quin tipus d'entrenament oferiu?
Pues mira, jo crec que és la professionalitat de la gent que està dirigint i de la gent a la qual nosaltres comptem per a que puguen estar treballant amb els xiquets. Pràcticament treballem en grups molt reduïts de 12 xiquets que a vegades tenen inclús dos monitors o dos entrenadors titulats tots ells i sempre derivats del món de la docència, que això és molt important. Per tant, jo crec que mesclem ahir dos àmbits, que és l'esportiu i l'educatiu, que fan que sintonitzen a la perfecció per a poder atendre els valors educatius d'aquesta nova societat que ens està creixent, i per tant hi donem molta importància en aquest aspecte, no sense deixar de banda pues, tot el que és la diversió de lo que és el joc de la pilota, i per tant tota la nostra metodologia està basada en un joc en un treball de joc col·lectiu, en el qual hi ha una participació i una col·laboració important de tots els membres del grup. També treballem en xiquets que pues, presenten dificultats a vegades d'adaptació en quant al mòbil balón, i per tant pues, fem exercicis reeducatius, i també pues, en xiquets de baixa edat, que també tenim un especialista que comptem amb ell per treballar tots aquests aspectes coordinatius que faciliten després la introducció als esports col·lectius, no solament al futbol, sinó a altres aspectes del món de l'esport, perquè a vegades pues, bueno, considerem que un xiquet tenim la il·lusió de que juga a futbol, però a millor el futbol no és el seu esport, i per tant pues, nosaltres fem una fulla d'avaluació al final d'este campus, indicant realment i sincerament el que veiem en dificultats i en progrés dels alumnes, i així ho notifiquem als seus pares. També tenim un entrenament específic de porteros, en el qual pues, bueno, pues, se treballa específicament el que és la porteria, que és un puesto molt, molt, molt especial, i per tant ho fem també a part, però també introduïm molts exercicis i molts jocs en l'aspecte col·lectiu, que per tant també unifica el que és el treball de l'equip en el treball de porteria. Tenim una estructura de sessió molt, molt determinada en cada pauta d'entrenament, i en cada sessió d'entrenament fem les instruccions corresponents. Tenim un servici també d'un fisioterapeuta podòleg que fa un estudi biomecànic dels membres inferiors cada any a tots aquests xiquets que ho vulguin, totalment gratuït. Bueno, gratuït està dins del preu inclòs, vull dir, no té un cost addicional. I per tant jo crec que treballem una serietat molt important, i és el que ens fa diferenciar de la resta de campus.
A quines edats van dirigides les vostres activitats, Lluís?
Pues les nostres activitats van dirigides des de xiquets de 5 anys fins a 15 anys. El que sí que és de veres que les edats més altes, com són els 15 anys, pues, n'hi ha pocs xiquets, perquè clar, també tot depèn del nivell d'execució que tinguin els xiquets que vinguin grans. I si no moderes una mica el tema de la tecnificació, pues és difícil de que te vinguin aquests xiquets, perquè són unes edats que durant tot l'any estan jugant a futbol, i si no tens molta, molta, molta afició, pues ja aquest a l'estiu pues tires per un altre camí i diràs que està, diràs, en el futbol en xiques més menuts pues no comporta el que ells pretenen, i per tant comptem en edats molt amuntades en 9 o 8 anys fins a 12 i 13 anys màxim. Després ja comencen a mancar les edats de 14 i 15 anys, n'hi ha alguns, però no n'hi ha tan suficients.
Podríem dir que els fa falta una mica de motivació, no?, als que ja són més grandets.
Jo crec que sí, clar, si no tens un campus de tecnificació és difícil fer-ho, perquè un campus de tecnificació pues, necessites una estància nocturna perquè els xiquets, pues, mira, a part del futbol, tinguin altres aspectes
alicients
a treballar, i clar, pues, és complicat a l'estiu en la ciutat de Peníscola poder dur a terme això, per qüestions d'habitatge, de poder-se quedar els xiquets ahir, perquè els hotels estan a tope tots i és molt car.
Molt bé. Estem parlant d'un campus que és entre el 6 i el 31. Ens podem apuntar per quinzenes o té que ser tot el campus?
No, ens podem apuntar per quinzenes, perquè són els torns, dos quinzenes i tal. El que sí que a vegades, pues, bueno, nosaltres si ens truquem per telèfon i ve una, com hem dit abans al principi, durant una setmana un xiquet que a vegades és amic d'un altre i que només tenen la possibilitat d'estar una setmana perquè no tenen apartament en Peníscola, pues nosaltres fem l'esforç de poder-lo introduir dins del campus sense cap problema, i bueno, ho considerem i efectivament no hi ha mai cap tipus de problema. Sí que cal ressaltar que tenim molts xiquets estrangers, bueno, això és un campus internacional, perquè ens visiten ara en aquests moments, comptem en dos suecs, amb un francès, amb un alemà, un xicot que ve d'Austràlia també, que venen a passar les vacances aquí amb els seus pares i que estan repetint, i un suec, efectivament. Estàs,
sí que és
moment,
internacional, sí, eh?
És internacional, la veritat és que sí.
Com ens apuntem, Lluís, i on podem fer el pagament, que no ho hem comentat?
Pues mira, el pagament es pot fer directament allí, ¿vale?, o bé per compte bancari, però normalment sempre nosaltres recomanem que es faci directament allí, perquè també treballem de la manera de que si un xiquet ve no coneix el campus, li donem l'oportunitat de que estigui un dia o dos amb nosaltres, i quan es decidís que pues, que s'apunte o que no continue, no ens ha passat mai. Tots els que han provat, la veritat és que han continuat amb nosaltres, per tant, ens dona una garantia el poder fer aquest tipus d'esforç, de que la gent prove i que si els agrada que es quedin, sinó que se'n vagin. I ho poden fer viatjar sempre en la nostra pàgina web. Tenen totes les adreces, tenen per descarregar-se el full d'autorització dels pares, que això sí que és fonamental, lliurar-ho el mateix dia de començament del campus, i una fulla d'inscripció on van registrades totes les dates que necessitem dels xiquets, pues, per fer l'assegurança i per tindre un control de tots ells en quant a les talles de les camisetes, els pantalons, tot el que sigui pues, derivat de la infraestructura que aportem en el campus, els grups, els nivells, el material que necessitem, etcètera, etcètera, tot això. Ho podem fer directament des de la web o per un correu electrònic, que és campusfutbolpeníscola, en N, sense la N, @yahoo.es. Ahir poden també trobar, enviar-nos la notificació de la inscripció i la fulla d'autorització, o per la pàgina web, que és www.campusdefutbol.es.
Molt bé, doncs ahir tenen tota la informació, ahir podran conèixer els diferents torns que ja han establerts, així que Lluís Adell, esperem que vagi molt bé i que l'any que ve, evidentment, estiguéssim parlant ja de la 12a edició, perquè sempre és un èxit aquest campus de futbol formatiu Pichi Alonso de Peníscola. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
I amb aquesta sintonia arribem a la una de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conten l'última hora informativa, tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem, com sempre, a partir de la 1:05, 1:06 de la tarda, amb més actualitat de les nostres terres. Així, a la mañana de COPE, en el Maestrat. Salutacions cordials de nou, és la 1:05 de la tarda, soc Laura Puig, estàs al 101.6 de la FM, continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que t'apropa i te conta tota l'actualitat del Baix Maestrat. Dins d'aquesta segona part del nostre programa parlarem del Festival de Teatre Clàssic de Peníscola, que arriba a la seva majoria d'edat i ho fa amb moltes novetats, ja que a banda de les representacions teatrals en guany s'oferta activitat de caràcter complementari. Carles Benlliure és el director del certamen i passarà pels nostres micròfons per a contar-nos tot allò que tenen programat. A més, com cada dimecres, ens visitarà José Miguel Marzal des de l'autoescola Stop and Go de Benicarló. Ell ens donarà consells de seguretat vial. Avui ens parlarà del comportament que han de tindre els acompanyants del conductor, que juguen un paper fonamental en les seues possibles distraccions al volant. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa en titular. Sant Jordi impulsa la política activa d'ocupació mitjançant la creació d'una borsa de treball. S'han convocat les bases de selecció per a establir l'esmentada borsa. Els seleccionats faran tasques de neteja de dependències, infraestructures i vies públiques. Presentant l'11 campus formatiu de futbol, Pichi Alonso de Peníscola obrirà les seues portes el dia 6 de juliol i les seues activitats es desenvoluparan fins al dia 31 del mateix mes. Amazing City Castellón arriba a Peníscola. Es tracta d'un joc de gamificació on a través d'una app gratuïta pots viure moltes aventures a la ciutat mentre la coneixes històrica i turísticament. Hi ha premis per a les persones que vagin complint etapes. A 1:07 de la tarda fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 26,9 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 28,1, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura màxima en aquests moments de 27,7 graus. A Morella ronden els 26,4 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que per a demà dijous a la zona costanera ens aixequem amb el cel ennuvolat. A poc apareixerà el sol i aniran desapareixent els núvols. Les temperatures màximes arribaran fins als 28 graus. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà amaneixeran amb el cel ennuvolat, que tal com avança la jornada quedarà encara més ennuvolat. Temperatures un poc més baixes que avui, rondaran els 27 graus de màxima. Temps per conèixer la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la DGT, hi ha normalitat a tota la xarxa viària principal de la nostra comarca. Amb tot i això, recomanen extremar les precaucions si circules per la Nacional 340. Recorda que a l'alçada de l'entrada de l'AP7 Benicarló-Peníscola et trobaràs amb les obres de construcció de la variant. També diuen que hi ha obres a l'AP7 a l'alçada de Peníscola. Així que molta precaució. La 1:09 de la tarda. Continuem.
La mañana.
Estar informado.
A continuació, a la mañana de COPE en el Maestrat, obrim la pàgina cultural del dia perquè anem a parlar del Festival de Teatre Clàssic de Peníscola, que arriba ja a la seva majoria d'edat i en concret arrenquen els actes el proper dissabte 4 de juliol. Tenim amb nosaltres a Carles Benlliure, que és el director d'aquest festival. Carles, molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Bueno, suposo que vosaltres ja nerviosos i ansiosos per tal de començar aquesta 18a edició, que ahir és poc, del Festival de Teatre Clàssic de Peníscola, que arriba a la seva majoria d'edat i ho fa amb una programació molt variada, no?
Sí, se'ns ha fet gran i ja esperem que a partir d'ara pues, vagi del seu peu. La programació és molt, molt variada i a més enguany hem integrat coses, conferències, coses, cursos pedagògics i també animacions de carrer per a poder adjuntar el que és l'actuació que es fa dins del castell de la ciutat de Peníscola en el mateix poble, no?, i en la gent que està per els comerços.
Suposo que això, després de 18 anys, ho heu vist com una necessitat, no?, el tema d'ampliar l'activitat complementària a el que són les obres teatrals.
Sí, podríem parlar de dues fases, perquè nosaltres vam replegar el festival fa 3 anys, quan se va jubilar l'antic director, i bueno, en aquest moment vam veure que el festival sí que estava un poble en un stand-by, que s'havia quedat ahí una mica com que no n'hi anava cap a davant ni cap a darrere, i es van posar la fita d'alçar-lo, no?, de que fos un festival important, de que se parli d'ell en els foros de teatre clàssic, un festival que la gent vulgui anar al festival i anar a Peníscola per lo que se programa dins d'ell. Però una de les necessitats que vam trobar és que hi havia com un desapego, no?, entre la gent que estava per el poble, la gent que anava a prendre la copa, i de les representacions que es feien dins del castell. Era com una cosa que estava allà dalt i que la gent, bueno, pues, que ho veia un poc llunyà. Juntar-hi els dos mons, el món del castell i el món del poble, i que tot estiguera unit. Entonces, bueno, ha sigut quan hem donat més força a les animacions i també als espectacles per al públic familiar, perquè no volem que es pense que el teatre clàssic és per a intel·lectuals i per a gent major, no?, sinó que pensem que el teatre clàssic és per a tot el món, que és molt divertit.
D'ahir que a partir del dia 4 de juliol i fins al dia 25 tinguéssim un ampli programa. Carles, en què comença? Sobretot amb una conferència, no?
Sí, arrenquem la inauguració i també com a forma de celebrar els 18 anys serà una conferència d'Antonio Serrano, un dels erudits del teatre clàssic, va ser director durant 30, que no és poc, durant 30 anys de la Fira del Segle d'Or d'Almeria, i bueno, és un intel·lectual sobre el teatre clàssic, i ens parlarà sobre el teatre clàssic, el teatre abans i el teatre ara. I després arrenquem amb l'animació del Drac Màgic per als carrers de Peníscola, que se'l trobaran els xiquets, els majors i tot el món per allí, pues, fent de les seues. I després a les 10:30 amb l'estrena de l'obra El burgués gentilhombre de Molière, una obra divertidíssima i, bueno, un escàndal dins del castell que és per voreu.
Després continuen les activitats, perquè n'hi ha que dir que és tots els caps de setmana del mes de juliol quan està el Festival de Teatre Clàssic de Peníscola. Ens traslladem ja al cap de setmana de l'11 de juliol i on tenim una estrena absoluta, no?, com és el cas de Romeo i Julieta de Shakespeare.
Exactament, sí, la companyia La Imprudente de Sevilla, pues, estrena, perquè tenim tres estrenes, són el dissabte 4, perquè tot ho fem el dissabte, no és el cap de setmana, sinó el dissabte, el 4, l'11, el 18 i el 25, i són tres estrenes, el 4, l'11 i el 18 són estrenes, el que passa que estrena absoluta és Romeo i Julieta. Les demés, per exemple, el burgués gentilhombre s'acaba de fer ara fa poc, i la càrcel de l'autor anònim de la companyia Teatro Velador se representen al Magro, i el Magro ve directament a Peníscola. I ja l'última, que és la del dia 25, és l'hermosa Jarifa d'Antonio de Villegas, que, bueno, se va estrenar l'any passat i ha sigut tal l'èxit que està, que jo crec que el públic de Peníscola té que voler sobre i se'l mereix, no? I després tenim també una cosa nova, que és el dia 16, que no és dissabte, sinó serà dijous, fem La Rosa i l'Espina, de la Fundació Shakespeare de València, que és una col·laboració amb Cultura Arts, i que, bueno, que també és la primera vegada que volem començar a treballar en escoles o en teatre amateur, encara que no sigui dins de la programació oficial al 100%, sinó que tinguin el seu espai.
La veritat que se tracten tot d'activitats que, pel que fa a lo que són les representacions teatrals pròpiament dites, les que se faran al Castell del Papa Luna, aquestes seran a les 10:30 de la nit i tindran un preu de 8 euros, però després tenim activitats completament gratuïtes, com aquesta que estàs comentant de La Rosa i l'Espina, o El baúl de los cuentos, no?, per exemple.
Sí. I, bueno, totes les animacions de carrer, tant la conferència com la classe magistral que es donarà el senyor Antonio Jero, que és el director de la Fundació Shakespeare, i parlarà de Shakespeare sobre l'escenari, també és gratuïta. I, bueno, vull convidar a tota la gent del Maestrat, de Benicarló, de Peníscola, de tota la zona, que s'apunten, que vinguin a passar-lo amb nosaltres en el castell, que esperen ells, que tampoc esto es solamente para los turistas i per la gent que ve, vull dir que ens agradaria molt comptar amb la gent de la contornada, no? La gent que viu tot l'any en esa comarca i, bueno, que disfruten d'algo que és d'ells.
Carles, on es poden comprar les entrades si jo, per exemple, la vull adquirir de forma anticipada o no sé si existeix la possibilitat de tindre un abonament?
Sí, no, abonaments encara és una cosa que estem també pendent de fer abonaments, però són 8 euros, és que és tan barat que quan mirem de fer abonaments és que és una cosa que no saps quan pots descomptar, no? I la reserva se poden fer quizá a les taquilles del castell, o directament en el castell, doncs, bueno, adquirir-les, i sí que és cert que està bé comprar-les abans, perquè ja l'any passat vam tindre dos funcions que posar que...
Ple, no? Absolut.
No? Sí, sí. No queden localidades, no?
Agotades totes les localitats. Això és bona mostra de que es fa una programació de molt de nivell, de molta qualitat. I a mi m'agradaria, Carles, que ara que arribem a la majoria d'edat d'aquest festival, ens feres una mica d'adalit, no? De cap a on va el festival a partir d'aquests 18 anys?
Bueno, jo sé on volem
on
portar
estem,
nosaltres,
no?
On volem portar nosaltres els nostres objectius, i sé el que fins ara en Diputació hem comentat, no? I la idea que tenen ells, i tant manifestat pel diputat que abans deixa i entrarà un nou, i manifestat per l'alcalde de Peníscola, pues volem que Peníscola sigui un referent també, no? Que quan se parla de festivals de clàssic, que és algo que a mi em encoratja encara, que jo veig los grandes festivals que se poden ver, pues teatre en Alcalá, Olite, Almagro, Mérida, tot, i Peníscola no ens apareix. Nosaltres enguany hem fet una campanya, hem enviat publicitat a totes les revistes, hem iniciat l'Artef, per exemple, entrevista especialitzada en teatre a nivell nacional, estem fent molt ressò en els mitjans de comunicació, i volem que es comenci a parlar de Peníscola com una ciutat de teatre clàssic, no? A banda de que té el jazz, a banda de que té la música de cambra, però que el festival de teatre clàssic de Peníscola sigui un referent i que la gent el conegui com una institució. Tenim la sort també de que la gent que està en el castell s'està recolzant moltíssim, que els polítics pareixen que tenen aquesta intenció.
A més, en l'entorn, no? Ja sé que queda molt retòric lo de entorn privilegiat i únic, però és que és cert, no? O sigui, gaudir d'un espectacle teatral dins del castell de Peníscola és una autèntica meravella, no? Per a un espectador de teatre.
És únic, és únic. I nosaltres, com hem estat mirant l'Hermosa Jarifa, el director de l'obra, Borja, ens deia, jo és que no mai oblidaré aquesta lluna plena veient el teatre, no? O s'han actuat actors que ens han dit, a mi m'han caigut les llàgrimes quan me vaig girar i vaig aixir l'escena i estava la lluna ahí, vull dir, veure el mar al teu voltant i ser entrar a les 10 de la nit en la foscor dins del castell i traslladar-te a un temps. I aquesta és una de les coses que també volem fer, no? Que és intentar eliminar tot allò que ens recorda a la modernor, no? Que és moltes vegades pràcticament impossible, però volem fer any darrere any que quan entres al castell entres a veure teatre clàssic, te traslades en l'època, no? Que dius, vaja, això és un altre món.
Carles Benlliure, director del Festival de Teatre Clàssic de Peníscola, venut així, segur que és moltíssima la gent que acudirà a aquesta 18a edició del Festival de Teatre Clàssic. Recordem, comença el dissabte amb la conferència, a partir també de les 8 de la tarda tindrem el Dragón Màgic de la companyia Crítica d'Art pel Casc Antic i per la nit el Burgués Gentilhombre. Tenim ja representacions teatrals tots els dissabtes fins al dia 25 de juliol. Moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Que moltes gràcies a vosaltres i vos esperem en els braços superoberts per acollir-vos allí.
Allí estarem.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Els propers dies 4 i 5 de juliol, dissabte i diumenge, tindrà lloc a Cervera, en un ambient medieval, la tercera trobada de dracs i bèsties de foc. L'Ajuntament de Cervera us invita a visitar la població per a que disfruteu en un espectacle únic a la nostra comarca del mercat d'artesans i productes locals i, sobretot, de les cercaviles de dracs i bèsties del foc que tindran lloc per la vesprada. A més, podreu gaudir d'impressionants espectacles de falconeria i malabars i, per als més menuts, tallers d'animació i passejos amb burrets. No deixeu passar per dalt d'aquesta ocasió i visiteu dissabte i diumenge 4 i 5 de juliol Cervera. Com tots els anys, vos esperen també en aquesta tercera trobada de dracs i bèsties de foc de Cervera. Un espectacle únic que la capital històrica del Maestrat ofereix a tots els veïns de la comarca.
Estiu festiu, tota l'actualitat festiva dels nostres pobles a Canal 56. La proposta televisiva més refrescant de l'estiu. Recorda que també ens pots seguir a través de la nostra web canal56.com. Estiu festiu a Canal 56. Ja saps, no hi ha estiu sense l'estiu festiu de Canal 56. La tele que t'ho conta tot.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
Nova cita a continuació la mañana de COPE en el Maestrat amb el nostre espai de seguretat vial que cada setmana ens arriba gràcies al director de l'autoescola de Benicarló Stop and Go, José Miguel Marzal. José Miguel, molt bon dia.
Hola Laura, encantat una setmana més de saludar-te a tu i a tots els oïdors de la mañana de COPE.
Avui, José Miguel, anem a parlar de les distraccions al volant i sobretot quan anem acompanyats, ja que 8 de cada 10 conductors es distrauen més en anar acompanyats en el seu vehicle. Familiars, companys de treball, amics, nens o fins i tot les mascotes que viatgen a bord d'un vehicle influeixen en el comportament del conductor i, per tant, en la seguretat dels desplaçaments. Per aquest motiu, diverses firmes han realitzat un estudi per conèixer el rol dels acompanyants, al mateix temps que es consciència sobre la importància d'un comportament correcte a bord del vehicle. Per això s'ha engegat la campanya Stop Distraccions, que compta amb el suport de Luis Moya, copilot de ral·lis.
Sí, Laura. Segons la DGT, cada any perden la vida 288 passatgers en accident de trànsit, que deixen a més 1.679 ferits greus i 33.145 lleus. La immensa majoria es produeix en vies interurbanes, sent l'accident més comú la col·lisió entre vehicles. Per conèixer el rol de l'acompanyant en la conducció, especialment en matèria de seguretat vial, BP, Castrol i RACE han realitzat un estudi en el qual han participat 1.144 conductors amb edats compreses entre els 18 i els 75 anys. La principal conclusió és que 8 de cada 10 conductors asseguren que es distreuen més quan van acompanyats. Les distraccions que es donen a major freqüència a bord d'un vehicle són: parlar amb el conductor, 60%, atendre els nens, 12%, mirar a l'acompanyant, 10%, i les discussions, uns 4%. En aquest sentit, el 85% dels conductors reconeix que s'ha distret per culpa d'un acompanyant i en una de cada 4 casos es va produir una situació de risc, arribant a produir-se un accident o situació d'alt risc en un 3%. Respecte a qui exerceix una major influència en aquest sentit sobre el conductor, els enquestats reconeixen que els bebès, 79,5%, les mascotes, 73,4%, i els nens menors de 14 anys, 68,4%, són els principals motius de distracció, mentre que els fills de més de 14 anys, 36,8%, i la parella, un 25,8%. Són, per contra, els acompanyants que menys distrauen i que més ajuden al conductor.
L'estudi, José Miguel, també analitza quin és el passatge més incòmode, no?
Sí, els conductors afirmen que és el més incòmode el que intenta advertir constantment de les adreces i possibles perills. 36% del passatger que es queixa permanentment, 22%. I finalment, aquella persona que sol tocar els diferents elements del vehicle, 15%, afectada en la seva concentració. Respecte a si influeix en el seu estil de conducció el fet d'anar d'acompanyant, el 46% considera que sí. Els conductors més joves, de 18 a 24 anys, els influeix molt, sobre un 64%, arribar fins i tot a reconèixer que el fet d'anar acompanyant es porta a conduir més ràpid. No obstant, Això és enquestat amb edats comprenent entre els 55 i els 75 anys, és als quals menys ens influeix.
Quins són els comportaments dels acompanyants i quin tipus de conductors?
Home, normalment les discussions són el comportament que més distreu, però no l'únic. El fet que l'acompanyant cridi l'atenció per la manera de conducció també genera un elevat nivell de distracció. El moviment dels nens en el vehicle i les interrupcions relatives a la cerca de música són altres factors recurrents.
En aquest sentit, la campanya, sota la denominació de Stop Distraccions, pretén conscienciar a tots els ocupants del vehicle que poden aportar una major seguretat als desplaçaments mitjançant un comportament responsable. José Miguel, quins són els consells que haurien de donar a tots els conductors?
Primer que res, informar als acompanyants d'aquells comportaments que distreuen durant la conducció. Delegant als acompanyants altres tasques i centrat solament en la conducció. En cas de nens i mascotes, prepara amb antelació el desplaçament, perquè durant la conducció no demanen les cures que habitualment requereixen. Si cal realitzar més parades de l'habitual, segons les necessitats dels seus acompanyants, se fan. Si les distraccions ocasionades per un ocupant del vehicle persisteixen, para en un lloc segur i deixa clar les condicions que necessites com a conductor per realitzar els desplaçaments amb seguretat.
M'estic veient tan identificada quan vaig, sobretot amb els xiquets que ploren, és a dir, ja que tindreu pues, una miqueta de paciència tots, no? I anem a oferir també uns consells, no per als conductors, sinó per a les persones que ens acompanyen, no? Que són les que normalment ens distrauen.
Sí, primer que res, recordar que la conducció és una tasca complexa i requereix tota l'atenció del conductor. Mai interferisques a l'espai del conductor ni comprometisques el seu camp de visió, capacitat auditiva o llibertat de moviments. No perllongues les converses amb el conductor més del necessari, especialment si requereixen un nivell d'alta atenció, i deixa les discussions fora del vehicle. Si requereix l'atenció del conductor, el millor és parar i aprofitar el descans per parlar el necessari. Requimina a altres passatgers actituds que puguen causar distraccions al conductor.
Bueno, doncs fins així uns consells que crec que són molt interessants, sobretot ara que comencem o comença la gent les seues vacances. És moment de pujar al cotxe, de fer viatges llargs i que, per tant, anem acompanyats de tota la família, que són aquests elements, família i mascotes, sobretot, que ens poden distraure al volant, no, José Miguel?
Pues sí, la campanya que va fer la DGT fa poc, ara un mes o això, que el 99% de l'atenció no era prou per a la seguretat, tenia que ser el 100%.
Bueno, pues volem aquest 100% de l'atenció quan anéssim al vehicle. Moltes gràcies, José Miguel Barzal, des de l'autoescola Stop and Go de Benicarlo. T'esperen com sempre la propera setmana. Gràcies i bon dia.
Vale, Laura, gràcies a vosaltres. Adéu.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
Els propers dies 4 i 5 de juliol, dissabte i diumenge, tindrà lloc a Cervera, en un ambient medieval, la tercera trobada de dracs i bèsties de foc. L'Ajuntament de Cervera us invita a visitar la població per a que disfruteu en un espectacle únic a la nostra comarca del mercat d'artesans i productes locals i, sobretot, de les cercaviles de dracs i bèsties del foc que tindran lloc per la vesprada. A més, podreu gaudir d'impressionants espectacles de falconeria i malabars i, per als més menuts, tallers d'animació i passejos amb burrets. No deixeu passar per dalt d'aquesta ocasió i visiteu dissabte i diumenge 4 i 5 de juliol Cervera. Com tots els anys, vos esperen també en aquesta tercera trobada de dracs i bèsties de foc de Cervera. Un espectacle únic que la capital històrica del Maestrat ofereix a tots els veïns de la comarca. COPE Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de COPE en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. COPE Vinaròs, també en Twitter. @COPEVinaròs.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
Temps ja per tal d'acomiadar el programa d'avui, el programa d'aquest dimecres 1 de juliol de 2015. Nosaltres et deixem a continuació amb els companys de la cadena COPE que te conten l'última hora informativa, tot allò que passa a Espanya i al món. Recorda que tornem, com sempre, a partir de les 12:30 demà, ací al 101.6 de la freqüència modulada, per tal de contar-te tot allò que passa a la nostra comarca, a la comarca del Baix Maestrat. Així que fins demà. Adeu.